Doncs apa, fem repassada dels dies mundials, dies internacionals. Avui és el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, per exemple. També és el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. I després, un de curiós. Un de curiós perquè segurament no li donem la importància que té. És el Dia Mundial de la Refrigeració. I et preguntaràs, què cara més això? Doncs és un procés termodinàmic que és indispensable per la millora de la qualitat de vida de les persones i que ha destacat i ha contribuït a les economies de les nacions en el marc de la pandèmia, per exemple, i també del canvi climàtic. Gràcies a la refrigeració, per exemple, podem mantenir els aliments, podem mantenir temperatures a ratlla amb climes o molt freds o molt escalfats, etcètera, etcètera. Per tant, és a tenir un compte, eh? És curiós. Dia Mundial de la Refrigeració, just quan comencem a arribar a les dates en les que més calor farà, almenys a les comarques de Lleida. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Com et deia, estem a la meitat de la setmana, dimecres 26 de juny del 2024. Parlant de Dia Mundial de la Refrigeració i de temperatures, mira, a hores d'ara estem a 29,2 graus. Ahir en aquesta hora estem a 29,1. No vol dir res, però estem a la mateixa, lleugerament per sobre. Avui es preveu una màxima de 35 graus. I demà de 39. Per tant, ja veus que això va pujant. Com ja ens va informar l'Armando Álvarez, el dia més calorós segurament seria demà dijous. Les mínimes a les que ens hem quedat aquesta nit, doncs mira, a 18 graus a Lleida, a les Borges Blanques, a Juneda, 17,5 a Balaguer, 17 a Mollerussa, al Guaire i a Serós, 16,5 a Tàrrega, 15,5 a Cervera i a Tremp, 15 al Carràs, 14 a la Seu d'Urgell, a Sort o a Oliana, 13,5 a Viella, 13 a Solsona i Arties, 12 graus al Pont de Suert i a Esterri d'Àneu, 8 graus a la cota 2.500 de Boí. Aquestes han estat les mínimes. Però què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Doncs ens ho explica la Noèlia García des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Noèlia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui predominen els cels poc ennuvolats, amb alguns núvols alts poc significatius i en general és un dia de sol. Durant aquesta tarda no es descarten núvols d'evolució diurna al Pirineu amb possibles ruixats i tempestes ocasionals. Avui les temperatures màximes pugen lleugerament, amb 35 graus a Lleida i a Balaguer, 34 a Tàrrega, 32 a la Seu d'Urgell i 28 a Viella. Molt d'atenció perquè demà les temperatures pugen i tenim avisos a la depressió central per temperatures que podran superar els 36 graus. Demà màxim màximes de 39 graus a Lleida, 38 a Balaguer, 36 a Tàrrega, 33 a la Seu d'Urgell i 29 a Viella i mínimes de 20 graus a Lleida, 16 a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. Demà tindrem cels poc ennuvolats i no es descarta la presència de calima. A la tarda al Pirineu, núvols d'evolució i ruixats i tempestes ocasionals. Demà vent fluix a moderat de component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. És curiós perquè la temperatura màxima prevista per demà dijous a Lleida és de 39 graus i la temperatura màxima prevista per dissabte, per exemple, és de 30. 9 graus menys. Ara, 30 no és fred, ni fresca, eh? 30 és calor. Però, vull dir, perquè veguem la pujada i la davallada. De cara a la setmana vinent, diumenge, dilluns i dimarts, doncs cada dia aniria pujant 1 o 2 graus de màxima fins a arribar als 34 que hi ha previstos pel dimarts, dia 2 de juliol. Va, que t'explico la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ahir escoltàvem el director de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que ens explicava algo que ja sabíem, i és que la sequera és cíclica, aproximadament cada 6 anys i dura entre 1 i 2 anys. Per tant, cada 8 anys tenim el mateix cicle, tenim el mateix problema. Jo diria que cada vegada que passem un cicle és més agreujat, però això és una percepció personal, no l'estic basant ni en dades, però és una percepció personal, i cada cicle tenim les mateixes declaracions de les persones que estan al capdavant en l'àmbit polític i cada cicle acabem no fent res perquè torna a ploure i tornem a començar el cicle. És el dia de la marmota. Escolta, tranquil, aguantem com sigui, que això són dos anys. I després ja torna a ploure i ja està, no cal fer res més. I quan tornarà a arribar, bueno, ja s'ho trobaran els que estiguin. I si estem nosaltres, doncs ja ho aguantarem com sigui. És qüestió d'aguantar un o dos anys. Bueno, aquesta és la realitat, ens agradi o no. Aquesta és la realitat. Només cal tirar d'hemeroteca i anar mirant el que ha passat aquests darrers 6-8 anys i després fa 15, 16 i 17 anys. Però la sequera, al final, va deixar Lleida pèrdues de 200 milions d'euros i va arrasar el cereal i l'oliva. I això sí que després, que si ajudes, que el que vulguis, però recuperar, el que és recuperar, no s'acaba recuperant. T'explico també que hi ha un tema que, bueno, que ens ha marcat, jo crec que ens ha marcat claríssimament, i és la Covid-19, la pandèmia. La tenim molt oblidada, ja ha passat 4 anys des de que ens van confinar, ja pràcticament ningú ens en recordem, si no és en cas anecdòtic, però ens ha marcat. El que passa és que segurament no ens ha marcat tant com d'altres persones es pensaven, és a dir, en canviar certs hàbits, o en pensar d'una o altra manera. Després, el que et dic, que les coses canvien, milloren i el bon ens acostumem ràpid. Però la Covid no ha marxat i, de fet, els casos de Covid segueixen a l'alça a Lleida i a tot Catalunya. I és la sisena setmana consecutiva, fins al punt que els diagnòstics als centres d'atenció primària a Lleida tant s'han multiplicat per 5 des de mitjans del mes de maig. Això tenint en compte que la majoria de persones no van al metge avui en dia per Covid. Insisteixo, la major part de persones acaben passant un refredat o com un refredat, et fas el test, dona positiu i tu no has acudit al centre d'atenció primària, amb el qual no entres dins d'aquests casos. No entres dins d'aquests casos, però n'hi ha. I, per tant, hem d'estar molt atents amb les persones que siguin vulnerables. Amb aquestes sí hem d'estar molt atents, perquè en aquestos, encara que la virulència del virus hagi baixat, segueixen respectable, insisteixo, per les persones que tenen uns determinats factors de risc. Per tant, s'ha de tenir molt en compte això. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que el termini per presentar la renda a ingressar si ho domicilies acaba avui. Després de 3 mesos, pràcticament, perquè tot acabarà l'1 de juliol, si l'has de presentar a ingressar i domiciliada, acabi avui. I si no ho fas avui, tens fins a l'1, canviant la manera de com pagar o com rebre, i si ho fas a partir de l'1, ja tindràs multa.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Això que sents és un runner que corre amb la música ben alta. Ara s'atura un Volvo XC40 per deixar-lo passar. Te n'has adonat? Ell tampoc.
Volvo XC40 amb detecció de vianants. Dissenyat acuradament pels runners. Descobreix-ne més coses a volvocars.es.
Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 7198. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
Cope Lleida.
I Ja saps que ara és el moment en el que tenim l'entrevista Cosmopolita i la... és el moment en el que coneixem persones, Cosme.
Pues sí, Ricard, aquí tenim precisament amb un altre dels personatges que marquen pauta dins de la nostra entrevista Cosmopolita. Avui què et porto? Pues, bueno, la darrera entrevista de la temporada han volgut portar amb una regidora de l'Ajuntament de Lleida que ve de diferents moviments i de tot això en parlem ara tot seguit. És l'Anna Costa, benvinguda i bon migdia.
Hola, pues bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Bueno, pues te volíem conèixer una mica més de prop. Te coneixem del moviment associatiu, sí. Te coneixem d'altres activitats que has fet a la ciutat de Lleida. Però conta'ns on vas néixer.
Doncs mira, jo vaig néixer a Barcelona i de fet hi vaig viure pues, ben bé uns 30 anys. Després ja vaig venir cap aquí, cap a Lleida i... Bé, les meves arrels ja eren, bueno, ja eren, ja són una miqueta de, també de Lleida, del territori. Mm-hmm. El meu pare era d'un poble vora Mollerussa, més del Pla d'Urgell, era mm-hmm. Vallverd d'Urgell. Sí. I bé, de fet, ell va fer el contrari, no?, una miqueta del que jo he fet. Ell al seu dia amb la família van marxar cap a Barcelona. I, bueno, ja va conèixer la meva mare, llavors ja es va allà a casa i jo vaig néixer allà. De fet, la vinculació tant amb el poble de Vallverd com al territori, com Lleida, ja era molt vigent, encara que estiguéssim a Barcelona, perquè, bueno, de fet, era tota la família, no?, que es va traslladar a Barcelona, llavors es tenia molta implicació els caps de setmana, d'anar-hi, després també els estius, Setmana Santa, totes aquestes coses, i, bueno, el que acaba passant, no?, quan un se relaciona molt així, doncs jo vaig acabar trobant la parella també a la mateixa zona i després vaig fer la inversa, no?, vaig venir a viure cap aquí.
Us vau conèixer allà?
Bueno, ens vam conèixer al mateix poble, sí, al poble.
I els teus estudis us enfocaves cap a on? Què volies ser? Quan eres petita, vull ser... Què volies ser?
Bueno, jo anava cap a Belles Arts. Sempre m'havia agradat molt el tema, tot el tema de les arts plàstiques i Belles Arts. De fet, sí que vaig una mica fer el canvi quan vaig començar la professió de perruqueria, de maquillatge artístic, i bé, i els meus estudis van anar tots cap aquí, no? Cap a una part més artística. Sí que és veritat que sempre tenia aquell cuc, no?, que jo sempre dic, i a casa, amb sobretot el meu referent, que era el meu pare, ell sempre posava totes les tertúlies de ràdio, tots els debats polítics.
Li agradava la política, també.
Molt, li agradava molt, i sempre tenia moltes converses, a vegades discrepàncies, perquè a vegades el tema generacional també influïa una mica, jo crec, vista així, no? Ara...
Militava ell en algun partit polític?
No, això no. O sigui, ell era molt... Amb això no, amb això era com, entre cometes, més anàrquic, no? Ell tenia les seves ideologies i tenia aquest nacionalisme també català molt, molt aferrat, però sí que era una persona que li agradava molt i li agradava molt el debat, no? Jo recordo que ell va tenir més de 40 anys un saló de perruqueria a Barcelona.
Sí, ja et ve de família, això de la
perruqueria. Sí, ja em ve de família. Llavors, ell allà sempre, me'n recordo jo molt d'això, de l'efecte, perquè clar, han canviat molt els salons de perruqueria de com eren abans a com són ara.
Sí, sí.
I jo me'n recordo que es feien debats que inclús veies a la gent fumant, que ara és una cosa que no... que et sobtaria més, no?, de trobar-ho. Llavors, anar-los i anar a buscar els cafès i ells allà es quedaven pues, fent el seu cigarret, el cafè, llavors hi havia les dones que llavors, que per mi això també crec que em va marcar molt, que eren aquelles dones que començaven a treballar i tenien càrrecs importants. Clar, pensa que quan mon pare va començar, la dona era la que estava a casa i el marit era l'advocat, el metge, el saps? Mm. Llavors, bueno, allò va començar a canviar i aquelles dones tenien tanta vida i tantes coses a portar que jo crec que aquest ambient em va marcar.
Jo recordo, ja que dius les perruqueries, que ha canviat tant, no?, perquè ara vas pel carrer i te trobes perruqueries dels emigrants, mescles de casa, no? Jo havia presentat molt les desfilades que es feien del gremi de perruqueries, que estava aquí on hi ha l'antic Simago. I la veritat és que eren perruqueries on anaven dones. Jo quan vaig començar a fer televisió anàvem allà i no érem molts els homes que anàvem. Anàvem a la barberia.
Clar,
amb una perruqueria sí. I que fos una dona no era fàcil, també. Mirem-ho des de l'altra perspectiva. Que a un home li fes una dona no era molt habitual.
Clar, però jo, per exemple, això amb mon pare també és una cosa, no?, que sempre penso que, a part dels valors i d'altres temes, que estic molt agraïda perquè ell era molt avançat al seu temps. Llavors ell ja va fer un saló de perruqueria, sempre deia unisex.
Unisex.
Ell ja el va fer així. I llavors ja tenia aquesta mirada més, com tu molt bé has dit ara, oberta, no?, més oberta. Llavors allà, jo crec que ja vaig començar, a part de que tinguessi aquesta part més artística i de belles arts i d'estudiar, pues, bueno, lo que és la imatge i lo que és també l'assessorament d'imatge i donar-li una altra perspectiva, també ja vaig començar amb el tema més reivindicatiu, no?, o aquella mirada més crítica de la vida, de les coses.
Què te fica en política?
Pues me va portar pues una mica una cosa a una altra. A veure,
estar presidenta de l'Associació del sí. Noverola, que es va crear en una casa regional, concretament a la Casa d'Aragó, sí. al Cel Claver número 17, i allí el senyor Juan Manuel de Luna i una sèrie de gent van començar a tirar endavant aquesta entitat, les quals jo vaig tindre la possibilitat de ser pregoner de la vostra festa a l'Auditori. Per què te lies primer amb el moviment veïnal?
Bueno, venia una mica ja de l'associacionisme, del teixit associatiu de la ciutat a nivell de comerç, no? Al tenir la meva professió, arribo aquí, no el primer any, però amb el cap del temps, llavors ja obro el meu propi negoci i a partir d'aquí em començo una mica a involucrar una miqueta més amb el tema de l'associacionisme a nivell comercial, no? Jo me'n recordo els principis de Slow Shop, Lleida, que va ser una entitat que sempre dic que m'ha donat molt a nivell tot, a nivell professional, però també a nivell personal de la gent que vaig poder conèixer i compartir moments, que de fet encara soc sòcia i encara hi som. Uh-huh. No, la implicació no és de la Junta, no és la mateixa, però sí que hi soc. I bueno, llavors començo una miqueta amb aquest associacionisme a nivell de comerç, a nivell de lluitar, perquè, bueno, perquè també saps tu que la vida de l'autònom o de l'emprenedor és molt solitària, no? I aquí comencen a establir-se aquests vincles. D'aquí ja vaig passar també per la meva estima a la Rambla, a dir, ostres, pues ens hem dit, m'he de posicionar amb el barri.
Aquests festivalets que es muntaven, no?
Sí, no? De dir, ostres, pues, he d'intentar portar el meu granet de sorra al barri i als carrers que siguin vius i que hi hagi aquesta vitalitat que és molt necessària per les ciutats. I una cosa jo crec que em va aportar una mica a l'altra. Jo crec que és una mica aquesta inquietud, no? O aquestes curiositats a nivell social, aquest compromís social, que jo penso que també és molt important, i aquest vincle també amb el barri.
Ja que parles de perruqueria, la meva ara, on anava la perruqueria, que és de Di Giorgia, ara ja els Junts per Cat. Mira, per on, al carrer Democràcia, ja. El teu barri.
Sí, és veritat.
I ara m'he d'anar fins a Balàfia, perquè això d'aquest canvi de perruquer o perruquera a mi em costa moltíssim, de veritat.
És una cosa més personal.
Ho passo malament, de veritat.
Sí. El
meu perruquer era Eduardo Mata, quan jo estava a la televisió, i allí anàvem a arreglar-nos. També te vull preguntar una cosa. Estàs a Esquerra Republicana. De vegades se diu que la gent molt radical, independentista, que no són clericals, que no són de missa, que no van a tal. Això no és veritat. Hi ha gent de dretes que no hi va, hi ha gent d'esquerres que no hi va. Per exemple, tenim un bon exemple, ho tinc que dir aquí públicament, la Jordina Freixenet, tots els actes clericals que hi ha, vol anar tots ella.
Sí, sí, sí. Bueno, és que tu ho has dit molt bé. O sigui, jo penso que també els estereotips i les etiquetes no ens afavoreixen, no només...
Els partits són persones, s'ha de dir.
Sí, per això. Vull dir, darrere de cada ideologia hi ha persones, i aquestes persones també tenen un criteri i poden estar pues, d'acord amb uns valors i amb una ideologia que volen continuar i que volen que la seva ciutat tingui aquesta línia, però també hi ha d'altres vessants que jo penso que també són importants perquè enriqueixen, no? No tots hem de ser iguals ni tots hem de fer el mateix.
Tu has viscut l'Ajuntament amb aquesta legislatura. Com vas veure l'altra legislatura del Miquel Puello? Què és el que els va fallar a l'Ajuntament de Lleida? Perquè la imatge no era gaire bona. I tu saps que és veritat, això no enganyem a ningú. Quan l'alcalde se li diu el Terrassetes, quan en festes hi ha enfrentaments... Què és el que
bueno,
va fallar?
També jo crec que, clar, aquí hi haurien dos vessants, Cosme. O sigui, jo entenc que una cosa és el que també va interessar que es transmetés, ja no parlo evidentment al teu nivell, però sí que, bueno, que s'agafessi un, no?, una imatge de l'alcalde o una imatge del grup municipal que llavors estava a govern que tampoc, evidentment, no era certa, i també va interessar una mica, no?
Potser de... també les persones que estaven al voltant no van saber què parar aquest cop.
Per això et dic que igual hi ha aquesta part de dir, bueno, hi ha una cosa que jo crec que no va ser una posició massa neta, per dir-ho d'alguna manera, o més transparent, i va interessar que s'agafessin aquests estereotips i aquestes etiquetes que són molt lluny de la realitat, també t'ho he de dir. I després hi ha l'altra part, que jo crec que també els que hi han sigut i els que no hi hem sigut, perquè també estàvem a la seva vora, tots hem de fer aquesta reflexió i aquesta autocrítica de que potser segurament el que ens va fallar molt és la part comunicativa, és no saber transmetre tot el que s'està fent en cada moment, perquè s'està fent i es va fer molt bona feina, i no quedar-se amb aquesta etiqueta, saps?
Aquesta legislatura és una legislatura molt tranquil·la, potser l'única puixada de to que va haver va ser l'altre dia, lo de l'embustero de l'alcalde, perquè va ser una enfetització de lo que després també es deia, no? Perquè també se va dir, vostè menteix, vostè això no és veritat. També se li va dir a la Georgina Freixenet el mateix que ella va enfatitzar, després també se li va dir amb ella. Però és una legislatura molt tranquil·la, amb la qual mà estesa tots a tots.
Sí, però jo crec que nosaltres tenim la mà estesa i que tothom té la mà estesa. I jo crec que en l'anterior govern també, amb bona part de la corporació també hi va ser, però sabem també que hi va haver doncs, molts punts que es van aprofitar per posar aquestes etiquetes que jo crec que no són reals i no es corresponien amb la realitat.
2 minuts me queden, però te vull preguntar, ets una bona cuinera?
Doncs mira, ho havia sigut molt, perquè com que jo vaig viure amb el meu pare i la meva àvia, bueno, amb la meva, que és la padrina, perquè era la de Lleida, i la de Lleida sempre la padrina i l'àvia era la de Barcelona, sí. Doncs... vaig cuinar molt, però ara no tinc tant temps i ara me torno més pràctica.
Aquí són berberechos, allí són carmaioles.
Ja.
Allí són escopinyes, ja, sí. I allí són fiambreres.
Sí, sí. No? Llavors, una mica és això, no? De la...
Per cert, puc despullar una cosa de tu, i ho sento, no està bé de dir-ho, però vostè és una mal balladora perquè va ballar amb un mal ballador amb una festa major.
Sí, hem de millorar. Hem de millorar, ho tenim clar. Que
aquí se l'ha acut el Cosme de sortir a ballar amb una noia que...
Jo ja vaig avisar, jo vaig avisar.
Jo també.
Que jo no era molt... Jo també. Que no tenia molt ritme, per dir-ho d'alguna manera.
Què és el més bonic per tu de Lleida, que has vingut de fora? El primer, ja diràs la seu vella, ho sé, però no.
No, jo penso que és una ciutat que és molt agradable. Una ciutat que és molt fàcil, és molt portable, no? Jo que vinc de Barcelona, doncs és molt portable, i la gent de poder conèixer-te amb tothom també és un punt, penso que és molt bonic.
Arribem al final, em coneixes, hem compartit fins i tot un esmorzar al meu museu, hem estat a molts llocs junts, me pots fer una pregunta compromesa del món social, cultural, econòmic, polític, el que vulguis, és la darrera entrevista de la temporada, fes-me un compromís, de dir, mira, l'Anna és la que va compromès, ara el Ricard està mirant i rient.
Ja, a veure, jo el que et volia preguntar, tot i que abans d'entrar fora de micròfon ja ens ha sortit, jo el que et volia preguntar és com veus i què penses del model comercial que tenim a la ciutat, i sobretot aquest Torresalses que està allí, que el govern municipal que tenim ara, ells hi creuen i volen implementar.
Dos reflexions, si te les he dit també abans, si no me n'amago de dir-ho. Els botiguers tenen part de la culpa del que ha passat, perquè han llogat les botigues amb un preu molt elevat, ara ho han tingut de baixar. Guanyem més diners fent aquests lloguers que no venen a la botiga. No se'ls ha promocionat prou bé. Aquí està la Federació de Comerç, ha estat moltes persones que ho haguessin tingut de promocionar molt més perquè no haguessin fet aquestes barrabassades que s'han fet, però s'ha de potenciar el comerç local, per supost. Però si no fem aquestes superfícies, jo diria, una mica a l'exterior, jo me'n vaig, ho tinc que dir clar, me'n vaig a Puerto Venecia i me'n vaig a Parc Central. Per què? Jo vull un primar a Lleida. Jo vull un primar a Lleida, ho sento. Vaig a Madrid a primar. Vaig a molts puestos, i la gent jove no té molts diners per gastar. I en el fondo, dius, és que si també hi ha franquícies, i en el fondo estem en el mateix, tot el carrer Major és ple de franquícies. Qui ha provocat les franquícies? Els mateixos que han llogat. Per tant, aquí hi ha el peix que es mossega la cua. O sigui, no vaig en contra de les mitges superfícies i no vaig en contra dels botiguers. Però els botiguers també han tingut dues experiències. Una, ho recordaràs, el Boulevard Victòria, que tu encara potser no hi eres a Lleida. Que eren els mateixos botiguers que van muntar per parar la competència, que això ho van fer molt bé. Se va fer també el Shopping Center Ronda. No ha funcionat a Lleida. Ja veurem com funcionarà. A Tarragona no volien un Cort Inglés, no va funcionar i s'ha tancat el Cort Inglés de Tarragona. a veure què passarà. De moment, lo del pla de l'estació a mi m'agrada. És una primera experiència.
Bueno, és a trama, dins de trama urbana. Jo penso que és important això. Ja bueno, no tant no, les superfícies grans, sinó el lloc.
Les mitges i les que estan al centre de la ciutat perquè enriquiran el que hi hagi al voltant. No? Si hi ha botigues importants, també. Jo recordo un botiguer de Lleida que va dir jo no traspassaré o vendré la botiga sempre que hi hagi dos grans superfícies, que, o sigui, dos marques importants aquí davant. Quan van tancar marques, diu, ja m'han fotut perquè ara no puc traspassar.
Doncs pues molt bé, pues moltes gràcies.
Anna, que vagi molt bé, que tinguis bones festes majors. En tenim un grapat, ara tenim Sant Pere, ara tenim Sant Pere, ara tenim Sant Jaume, ara tenim un munt de coses. I et guardarem un fanalet perquè vinguis a la romeria, que sé que t'agrada tot això.
Doncs pues molt bé, pues moltes gràcies, Cosme.
Bon estiu. I vale, a tu, estiu. Ricard, i a tota la família, a tots els companys de COPE, que tinguem un feliç estiu. La propera tornarem a les entrevistes cosmopolites.
Clar que Ciao. Sí. Gràcies, Cosme. Fem una pausa ràpida, que hem de parlar de llibres.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una lubina de 900 a 1400 gramos de origen nacional por solo 16,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Lleida. I arribem al darrer espai dels llibres, o la llibrera, que és com es coneix, l'espai dels dimecres amb la Anabel Ramos. T'ha acompanyat aquest espai tota aquesta temporada també amb aquell únic objectiu que és simple però que s'ha d'anar cultivant, que és enamorar-se de llegir, de la lectura. Això no vol dir que t'hagis de llegir un llibre cada setmana o que t'hagis de posar doncs, un mínim o un màxim, simplement que ho tinguis present al teu dia a dia, a la teva vida, i que de tant en quant tinguis l'hàbit de col·locar uns minuts de lectura o diaris, que potser és l'ideal, o si vols setmanals, i anar llegint llibres. Un cop tinguis aquest hàbit posat, és, vale, i ara què llegeixo? Doncs aquí ve la llibrera. Cada setmana et proposem lectures perquè puguis anar triant. I això ho fem doncs, de la mà d'una experta, com és l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que és una persona que també et recomanarà lectures quan et quedis sense o quan no sàpiguis per on començar. És una persona també inquieta, estiradora de fils. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
No t'han preguntat mai. I per què el Ricard et diu això d'estiradora de fils?
No m'han preguntat mai.
Veus?
Però estiro fils, jo.
Sí, sí. I això és que ja et coneixen. Ja la coneixem,
l'Anabel. Sí.
Bueno, es tracta d'això, al final quan vam crear aquest espai no era per dir a la gent t'has de llegir un llibre per setmana, si no, no ets una bona persona. No, és crear l'hàbit de llegir, cadascú amb la mesura de les seves possibilitats, però sí que hi hagi una continuïtat.
Bueno, perquè sobretot per mi el llegir és un plaer i m'aporta moltíssimes coses i és difícil de convèncer algú que no llegeix de totes aquestes aquests beneficis, diguéssim. Primer. Clar, llavors s'han de provar. Per mi és imprescindible, jo no podria passar sense llegir, és a dir, no sé, no m'ha passat mai que hagi marxat de vacances, ara que estem a punt de marxar tots de vacances, no m'ha passat mai d'anar-me'n a algun lloc sense llibre. I si alguna vegada m'ha passat, que és que jo no recordo, segur que he trobat algun lloc on buscar-ne.
No,
o una llibreria, o una biblioteca, o...
És una imatge molt tòpica, idíl·lica, que tenim marxar de vacances, no, amb un llibre.
Sí,
o veure
molts llibres.
O veure un paisatge i dir, oi, mira, allí a l'ombreta d'aquell arbre, posaré a llegir un llibre. Després no ho fem mai. Però...
Bueno, és que al final el fet de llegir, l'acte de llegir, el pots fer a qualsevol lloc.
Correcte.
Necessites només això, un llibre. I un espai, si vols seure, si vols estirar-te, te pots estirar. A vegades dreta, vull dir que...
A veure, Anabel depèn. Ramos, tu ets de platja...
Jo sóc de platja.
Si tu ets de platja, de em poso allà i vinga, sí. Que caiguin els raigs solars aquí.
No. Jo sóc de platja, però sota de paraigües. Sí, sí, sempre sota de l'ombra.
I ets de lectura a la platja?
Sí, sóc de lectura a la platja.
És molt còmode.
El que passa que jo, durant molt temps, era una mare optimista. Una mare optimista, saps el que és una mare optimista a la platja?
Una mare optimista, sí, que els nens s'entretindran sols i...
La mare optimista s'emporta un llibre a la bossa quan va a la platja.
Sí.
A vegades dos, fins i tot, ja és molt optimista. Perquè quan són petits i petites, pues és impossible.
Sí, sí.
però necessites pues, tietes, família, que entretingui a la canalla. Venga. Quan se fan més grans ja la cosa canvia. Sí, llavors sí. Sí que pots exercir la lectura a la platja. Però sí, m'emporto la lectura a la platja.
És molt sacrificat això de ser pare o mare,
Té les seves cosetes, sí.
Ja saps cap on vas.
Sí. Tens ni idea de cap on vas.
Dit, t'ho hauríem d'explicar abans, potser.
No, Ricard, no. No. Realment, si la gent sapigués cap on va, aquí no ho faria la gent.
O sí, però ja saps el que toca.
Això és com tot. T'has de posar les sabates de l'altra persona per saber cap a on aniran les coses, i aquí, amb el tema de la criança, per descomptat. I amb el tema de la lectura, també. Vull dir, per poder saber quines són les coses que ens agraden, doncs hem de llegir. A mi la lectura me transforma. O sigui, hi ha llibres que, a més, hi ha llibres que transformen perquè arriben a la teva vida en un moment determinat.
Això és veritat.
Hi ha moltes vegades que ja trobes algú, li recomanes un llibre i dius, aquest llibre no m'ha agradat. És probable que aquesta persona en aquell moment no necessités aquest llibre.
Sí, tens tota la raó.
I a mi tinc aquesta sort que m'arriben els llibres per recomanacions o perquè m'arriben a les mans. I moltes vegades coincideixen en un moment en què dic, ostres, estic traient molt suc d'aquest llibre perquè m'està portant un munt de coses que ara mateix són les que necessito.
Que bé.
I d'això us volia parlar amb aquest últim llibre de la temporada.
Sí, sembla que estiguem fent aquí un altre tema, un consultori.
Estem filosofant, aquí, no? Estem fent de filosofia.
Anem a parlar de llibres. La darrera proposta de la temporada, Anabel.
La darrera proposta de temporada que, a més, va lligada a...
Com n'has après,
A què?
Com n'has après? Que bé et mous ara aquí a la ràdio, has vist? Sí. Estàvem parlant d'una història i dic, ara l'hauré de reconduir, i ella diu, i això dona peu al llibre que us porto avui. Escolta, l'Anabel, bé.
Ja són unes quantes temporades,
Són uns quants
programes. Els primers venia molt nerviós, ara ja no.
Però bé, molt bé. Mira, ara et donaré les notes del curs.
Gràcies.
Bueno, va, quin llibre ens recomanes?
Us recomano un llibre que és ideal també per llegir a l'estiu, val? Perquè a vegades la gent ve a buscar llibres per l'estiu. Els llibres poden llegir qualsevol època de l'any, però sí que és veritat que hi ha temporades o que tens més temps o menys preocupacions o menys ocupacions. I aquest és un llibre per llegir quan tens menys ocupacions i que el gaudiràs, que es gaudirà moltíssim. Se titula El peregrinatge insòlit de Harold Fry. Mm. I està escrit per la Rachel Joyce, que és una escriptora britànica, que aquesta és la seva primera novel·la. Ella és guionista de ràdio també, escriu molt, és una persona que escriu moltíssim, però aquesta era la seva primera novel·la, la va publicar fa 10 anys. Ara estem parlant de fa 10 anys. De què va el peregrinatge insòlit de Harold Fry? Doncs va del Harold Fry, que ja s'ha jubilat, treballava en una fàbrica de cervesa a Anglaterra, se jubila i un dia rep una carta d'una antiga companya de feina. En aquesta carta, l'antiga companya de feina, a la que fa que no veu 20 anys, li explica doncs, que té un càncer i que està a punt de morir, i que només volia pues, que ho sapigués, que se'n recordava d'ell i ja està. Llavors ell, aquesta carta el trasbalsa moltíssim i decideix escriure una altra carta i contestar-li. Uh-huh. Quan se'n va a la bústia a llançar la carta, decideix no llançar-la a la primera bústia que troba, diu, caminarem una mica més. A la segona bústia que troba tampoc no la llança. Llavors va buscant... Comença un viatge que ell fa com per fer arribar aquesta carta i al final acaba decidint que no la farà arribar a través de correus, sinó que anirà caminant a buscar-la. Mm. I a més, se fa com una promesa. Per a ell és una promesa. Ell pensa, si jo vaig caminant fins a on està, que ha de creuar tota Anglaterra, o sigui, des del sud d'Anglaterra, tu imagina't des de Cadis fins al País Basc,
sí.
Doncs creuaré tot el país per entregar-li la carta en mà i segur que si ho faig, ella sobreviu. Se fa aquesta... A vegades que dius, si faig això segur que això no passarà, no? Aquesta cosa no passarà. Doncs això és el que ell fa. Ell marxa de casa amb unes sabates, uns nàutics, que em fa molta gràcia perquè fa molt temps que no veig nàutics, doncs unes sabates nàutiques i res més, i una carta, no s'emporta el mòbil, s'emporta només la cartera, uh-huh. I comença a caminar. Clar, durant el camí li passen moltes coses. Llavors, nosaltres també anem coneixent el personatge. Anem coneixent el Harold, anem coneixent la Maureen, que és la seva dona, que s'ha quedat a casa sense saber que el seu home començarà un viatge tan llarg. I coneixem també una mica a la Queenie, que és l'antiga companya de feina. És un llibre transformador, perquè ell se transforma durant el viatge i se transformen, a més, els altres personatges. Se transforma la seva dona i se transforma també la Queenie. És un llibre que té moltíssimes capes, és un llibre que tu te'l pots prendre com un llibre de viatges, perquè, a més, te va descrivint el paisatge i les ciutats per les quals ell va passant, però al mateix temps és un viatge interior molt potent, perquè descobrim que tenen la Maureen i el Harold tenen un fill que fa també molt temps que no veuen, el David, que ha passat alguna cosa però no se sap ben bé encara què. I...
Home, té temps per pensar en moltes coses.
Sí, també, té temps per pensar, i més que pensar... tot el que li va passant, no? Pues que se li distorsen els peus perquè va amb unes sabates no adequades, la gent que se va trobant, gent molt amable, gent que el reconforta, no? Li dona un cop de mà. A mi, és un llibre que m'ha agradat moltíssim, que transforma molt, perquè te fa reflexionar molt de moltes coses, no? De com com estem a la vida. Ell diu que ell era un mero espectador, no, de la vida.
Sí, 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 clar.
I ara, amb aquest viatge que fa, es converteix en protagonista.
Molt bé, doncs, el pelegrinatge insòlid de Harold Fry. És curiós perquè ara he buscat la... Perquè m'agrada veure les portades. Uh-huh. I he caigut en un lloc on surt aquest llibre i, entre d'altres coses, t'informa de com és la tapa, tapa blanda, del que pesa, és curiós, del que pesa, les planes que té, l'any d'edició, bla, 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 i temps de lectura.
Ah, i quant te diu?
7 hores i 36 minuts.
Sí, ja podria ser.
Pues escolta, pues això és una jornada laboral.
Sí, però clar, tu no estàs llegint 7 hores. Tant de bo.
No, però veus això que dèiem al principi de l'espai, no. És que un llibre... Pues escolta, només que t'hi posis mitja horeta cada dia...
Són 2 setmanes.
Sí. No, i serà menys, perquè primer menys. Faràs mitja horeta, però després t'anirà enganxant.
Sempre.
I allargaràs.
Bueno, hi haurà dies que no podràs llegir res també. I hi haurà dies que dedicaràs 2 hores.
Que curiós. En fi, bueno, això és una estimació. He llegit allí que calculen 200 paraules per minut en català.
Al final és igual. Bueno. La qüestió és que te l'hagis llegit, no? És igual quant temps triguis.
I que en treguis, i que el visquis, i que en treguis alguna cosa del llibre, com bé deies. Sí. Molt bé, doncs és la nostra darrera proposta de lectura. És un llibre també per llegir ara a l'estiu, tranquil. No perquè us fiqueu a caminar, però... O sí.
Que també lliga molt amb les persones... Jo penso molt en les persones que fan el Camino de Santiago, per exemple.
Sí.
Això,
sí,
les persones que els agrada molt caminar i que fan rutes així llargues, jo penso que els agradarà molt,
per
també.
Per això dic que no, o sí. Mira, això cadascú. En fi, la llibrera, t'hem portat tot una pila de llibres durant tota aquesta temporada i la bona notícia és que els tens tots, absolutament tots, disponibles a la Biblioteca Pública de Lleida, de manera totalment gratuïta. Si els vols llegir allí, res, només vas, el busques i el llegeixes. Si te'ls vols endur un préstec, has de fer un carnet, que és totalment gratuït també. Per tant, mira que fàcil que és llegir. Mira que fàcil que és llegir.
I te'l pots també mirar al bibliodigital.
Alguns ja estan en versió digital i funciona igual, el tens en préstec unes setmanes o...
21 dies.
I ni t'has de moure de casa. Que jo et recomano que vagis a la Biblioteca Pública de Lleida, sempre ho dic, que només per entrar a l'edifici val la pena. Anabel Ramos, quin llibre t'enduràs aquest estiu, tu?
Doncs uns quants, és que un només.
Però en tens algun triat, algun que diguis aquest me l'he guardat per llegir-lo a l'estiu, o no ho fas, això?
Sí, tinc la pila per dependents. És que tinc una pila tan llarga de dependents.
Ah, tens una pila... Ja vam dir que això no s'havia de fer.
Com que no, si tant?
No, que després costa molt de...
La pila de dependents és increïble.
Però te l'has de llegir ja?
No.
No.
No, perquè ha d'arribar a tu en el teu moment.
El moment, tens tota la raó. Però tu estàs a un nivell més enllà.
Sí, no, que va.
Anabel Ramos, com sempre, ha estat un autèntic, però un autèntic, sempre ho dic, plaer que ens haguis acompanyat una temporada més, aportant aquestes ganes, aquesta alegria per la lectura, per una cosa tan antiga com és la lectura i sí, que alhora és tan moderna, eh? Vull dir, perquè amb els llibres et pots transportar o a un món totalment antic o un totalment distòpic del futur, vull dir aquesta és la gràcia de les lectures. A l'Anabel Ramos ja sabeu que la trobeu també a la Biblioteca Pública de Lleida. Una abraçada gran i gaudeix de la desconnexió, el temps que puguis almenys.
Moltes gràcies, igualment, adeu.
Gràcies, Anabel. Soc el Ricard Álvarez. Arribem a la una de la tarda i d'aquí uns minuts, al migdia de Cope Lleida, que parlarem d'aquestes noves tecnologies.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem el migdia a Cope Lleida amb 8 minuts per sobre de la una de la tarda, dimecres, meitat de la setmana, 26 de juny del 2024. Hores d'ara, amb 30 graus i mig pràcticament a la ciutat de Lleida. Recorda que avui s'espera una màxima de 35 graus, eh? Per demà dijous, encara més, de 39. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui predominen els cels poc ennuvolats, amb alguns núvols alts poc significatius i en general és un dia de sol. Durant aquesta tarda no es descarta núvols d'evolució diurna al Pirineu amb possibles ruixats i tempestes ocasionals. Avui les temperatures màximes pugen lleugerament, amb 35 graus a Lleida i a Balaguer, 34 a Tàrrega, 32 a la Seu d'Urgell i 28 a Viella. Molta atenció perquè demà les temperatures pugen i tenim avisos a la depressió central per temperatures que podran superar els 36 graus. Demà màxim més de 39 graus a Lleida, 38 a Balaguer, 36 a Tàrrega, 33 a la Seu d'Urgell i 29 a Viella i mínimes de 20 graus a Lleida, 16 a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. Demà tindrem cels poc ennuvolats i no es descarta la presència de calima. A la tarda al Pirineu núvols d'evolució i ruixats i tempestes ocasionals. Demà vent fluix a moderat de component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Farem una pausa i de seguida comencem a parlar d'intel·ligència artificial i de noves tecnologies.
Aquest agost gaudeix amb el Festival Mar d'Estiu i el Periòdico dels millors concerts al costat del mar. Sergio Dalma, Malú, Rosalén, Luz Casal, Los Secretos, Sopa de Cabra, Muixca, The Tietz i molts més. Mar d'Estiu al Maresme. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a mardestiu.cat.
Restaurant La Masia del Canís, trencant amb el passat i gaudint amb els seus clients del present. T'ofereix menú diari a 13,50 euros amb productes de mercat i menú cap de setmana a 25 euros. I si demanes xuletons sense suplement, una brasa de llenya sempre a punt amb carns i peix i espectacular selecció de vins i caves. Restaurant La Masia del Canís, al costat de Rosselló, al polígon del Canís. Reserves al 973 44 35 34.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
Mundo Deportivo y la UOC presentan un máster online. Comunicación y periodismo esportivo impartido por profesionales de Mundo Deportivo. Una oportunidad única para convertirte en el periodista que siempre has soñado. Fes de la teva pasión una profesión. Más información a master.mundodeportivo.com. Y ahora, fins al 2 de julio, y tens un 10% de descompte.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Doncs apa, que comencem a parlar de noves tecnologies, comencem i acabem, perquè acabem temporada aquesta setmana i per tant aquest és el darrer espai de la temporada. La 2023-2024, l'Infocope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens pots seguir a les xarxes socials i també escoltar-nos a través del nostre podcast, que et dona aquesta flexibilitat a l'hora d'escoltar l'espai. Perquè ja saps que ho pots escoltar quan vulguis, tantes vegades com vulguis, recuperar programes antics. Escolta, ara té més gràcia que mai, perquè com les noves tecnologies ja és un tema que va molt ràpid. Però és que el tema de la intel·ligència artificial, ja veieu que és rapidíssim. És que els canvis van de setmana en setmana, com el que diu. Té la seva gràcia recuperar algun programa de fa un any en el que comencéssim a parlar d'intel·ligència artificial, que dèiem, i on estem ara. És una bona manera de veure que tot va molt ràpid. Infocope Lleida, com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com esteu?
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes. Què tal, chicos?
Vinga, Jaume, de què parlem avui?
Doncs vinga, va, perquè avui, segons un informe recent de Canva, el 70% dels líders empresarials a Espanya estan adoptant eines d'intel·ligència artificial per millorar la comunicació visual i la creació de continguts. Aquesta tendència reflecteix una acceptació creixent de la IA com a un component crucial en l'estratègia empresarial. L'adopció d'aquestes tecnologies està impulsada per la necessitat d'optimitzar processos, millora de precisió i la creativitat en la producció de continguts i respondre a les expectatives d'una audiència cada cop més digital, que això ho estem comprovant aquí diàriament. Bueno, com podeu veure, sempre estem parlant d'IA i sense descuidar el que és la seguretat. Tot això està preparat per aquesta entrevista i després l'actualitat setmanal. Què passa aquesta setmana que ja comença l'estiu? Doncs donarem aquests petits consells i, a més, doncs, també tenim ja confirmada la data del Amazon Prime Day d'aquest 2024. O sigui que us darem una miqueta un repàs de tot el que passarà a l'estiu. El Made by Google s'avança el 13 d'agost. O sigui que estem ja donant dades, eh? Vull dir, tot això dic. Gemini comença a arribar per fi al Gmail. Netflix gratuïts a canvi d'anuncis?
Jo la publicitat de les plataformes de streaming la odio, ja us ho dic així.
Doncs vinga, va, es filtra el preu del Galaxy Ring. Ara dieu Galaxy Ring.
Home, lo vimos en el Mobile World Congress.
Sí, tu i jo ho vam veure.
Sí, la vitrina.
Però jo quan he vist, quan estava preparant i veig, ostres,
Galaxy, ostres, ja ens n'havíem oblidat.
Sí, senyor, ens havíem oblidat d'aquest anell del Galaxy, no? Doncs, bueno, s'ha filtrat.
No, perquè dijimos que iba a ser el gadget 2025, déjame disfrutar del 2024 todavía.
Bueno, encara no tocava.
Has dit 2025?
Sí.
Apple restringirà les funcions del noves, de l'iPhone, del Mac, de l'IA. No sé si és pel 25 o per quan.
Bueno, serà para cuando tenga que ser. I por algo serà.
I por algo serà. Ho comentaré. I la Comissió Europea doncs acusa Microsoft d'incomplir les normes antimonopoli amb el Teams. Ostres, aquí hi ha una batalla que fa dies que dura. A veure com se resoldrà tot això d'aquí. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia friki. Per començar, sempre tenim aquest moment pel record que David ens porta, aquesta efemèride tecnològica. David, fins en quin any ens transportes avui?
Pues mirar, tal dia com avui, 26 de junio de 1974, ocurrió algo que marcó un antes y un después en el mundo del comercio y la tecnología, ya que se escaneó el primer código de barras.
Calla.
Sí, sí, ojo, ¿eh? Este acontecimiento tuvo lugar en un supermercado de Mars, en Troy, en Ohio, en Estados Unidos, y el producto fue escaneado en una simple caja de chicles de frutas, los Wrigley. No sé si os suenan a estos chicles que de pequeños teníamos mogollón, ¿vale? El escáner del código de barras fue desarrollado por IBM. Y este evento marcó un inicio de revolución en la industria del comercio minorista. La tecnología de los códigos de barra, su capacidad para almacenar información de manera rápida y precisa, pues permitió una mayor eficiencia en las cajas registradoras, un mejor control de los inventarios y reducción de los errores humanos. Además, la implementación de esta tecnología, como no, abrió el camino a la automatización que tenemos hoy día en diversos sectores, influyendo en la manera de que se manejan los datos, ¿no? Es decir, la realización del seguimiento de los productos, de dónde han salido, cómo se han fabricado, de qué país vienen. Por supuesto que los códigos de barras han ido avanzando hasta que cada número tiene un sentido, y sobre todo el inicio del número, porque ya que catalogan qué tipo de producto es, a qué sector pertenecen, si es venta minorista o mayorista, en qué país está fabricado. publicado, en qué país está distribuido. Así que bueno, pues hoy recordaremos esta fecha que celebramos no solo el primer escaneo de un código de barras, sino también de la innovación y el progreso que ha traído a nuestra sociedad. Así que señores, después de esto, nos vemos en septiembre para más efemèrides tecnològiques.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1974 amb tot un referent històric com l'efemèride, amb aquest còdic de barres, Còdic de barres, o sigui, que ara és el més normal del món.
Sí, ojo, claro, es que si no tiene código de barras no existe.
No, yo tenim al mòbil, escaneja els ISBNs, els QRs, els bidimensionals, tot això.
Ara, avui en dia, amb el nostre smartphone, és una maquineta d'enquestes de llegir còdics.
Sí, això és el que fan els supermercats, quan van passant i va fent pip.
Claro. Bueno, en los supermercados se implementaron incluso pequeñas cajitas que lees el código de barra y te da el precio, te da la información del producto, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí lo tenemos. Es decir, la verdad que fue la primera catalogación y, como no, que al final...
El 74, vol dir que fa 50
años. 50 añitos, sí señor. Sí señor, estamos ahí cerquita.
Molt bé, Jaume.
Vinga, va, som-hi, que si avui és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara els friquis tequis tequis els teniu en antena.
Doncs apa, anem a l'entrevista.
Doncs vinga, som-hi, que avui, ja ho han comentat, els líders empresarials cada dia són més digitals, cada dia volen més eficiències i, a més, després també arriba l'estiu. Llavors, primer de tot, farem una miqueta la part d'entrevista més tecnològica, més sèria, perquè doncs cada dia estem utilitzant més aquestes eines, però com ens podem protegir amb aquestes eines? I per això tenim el nostre... Josep Albors, el nostre company, expert en seguretat, el nostre expert de seguretat de capçalera del programa, aquí amb nosaltres. Què tal, Josep? Molt bon dia i benvingut.
Hola, molt bon dia i gràcies per convidar-me una altra vegada a participar amb vosaltres.
I ja saps que ets el nostre home de seguretat aquí en el programa. Sempre necessitem algo, et truquem i tu, molt amablement, sempre ens estàs atenent als nostres micròfons. Una miqueta tal com comentàvem al començament del programa, que cada dia les empreses estan implementant més aquestes eines d'intel·ligència artificial. Llavors, quines mesures poden implementar les empreses per garantir la seguretat i la privadesa, sobretot en els seus sistemes d'IA, que manegen aquestes dades tan sensibles?
Bé, sobretot s'ha de tindre en consideració la importància de com s'alimenta aquesta IA. Hem de saber que aquesta intel·ligència artificial, que a veure, per a molta gent és algo novedós, però que realment du dècades darrere de desenvolupament i d'investigació, és molt important que les dades que s'utilitzen estiguen correctament generades, que estiguen sanitizades, com diguem, i que no produïsca al·lucinacions en aquesta IA, perquè tots els resultats que obtindrem no seran els que esperem. Això per un costat. I després, aquestes dades, com tu molt bé has dit, moltes vegades són sensibles. Com les emmagatzemem, si complim tota la legislació vigent, què fem en cas d'un incident en què aquestes dades s'hagin vist compromeses, les tenim degudament, per exemple, xifrades per evitar que puguin ser usades en la nostra contra, ja sigui pues, per fer xantatges o per a preparar campanyes que puguin ser dirigides als usuaris que teníem les dades arxivades o, pitjor encara, que les gasten per a fer atacs dirigits, gasten aquesta mateixa IA. Tot això és algo que s'ha de tindre en compte, no només a l'hora de gastar la IA, sinó també d'emmagatzemar, guardar i gestionar tota la informació que fa falta per entrenar-la. I és algo que les empreses haurien de tindre molt en compte i no només abraçar la IA i començar a gastar-la sense ninguna mesura, sense tindre en consideració els riscos que poden haver.
Com els desenvolupadors de IA poden assegurar-se que els seus algoritmes no siguin vulnerables als atacs d'adversaris?
Pues, com m'he comentat, primer fent entrenaments, fent auditories, sobretot sabent que des de fa molts anys la comunitat de ciberseguretat i investigadors independents com a empreses estan descobrint vulnerabilitats, no només en IA, perquè això de forma empresarial sí que és algo recent, però en altres aplicacions és algo que és molt comú descobrir aquestes vulnerabilitats, comunicar a les empreses afectades. El que passa és que moltes vegades aquestes empreses o bé no reaccionen o reacciones precisament carregant contra l'investigador que ha fet aquest descobriment. Llavors, ells han d'acceptar que per molt novedosos que siguin de cara a les empreses, ells també tenen una responsabilitat i han d'acceptar doncs, no crítiques, sinó aquests descobriments de possibles vulnerabilitats i que s'han de solucionar, perquè ara estem en una fase, diguem, d'implementació a ús quotidià. Encara que en altres sectors, com per exemple de la ciberseguretat, la IA ja fa dècades que està implementada, per a l'ús quotidià sí que és algo que fa que 2 anys que estem gastant de forma més o menys massiva, i és normal que al principi es cometen errors perquè es busca fer una implementació molt ràpida per no quedar en desventatge per a la competència. Allà on es venen normalment els problemes, que la gent no fa aquesta revisió, no revisa si l'algoritme que estan gastant és el correcte o si no té algun forat de seguretat que pugui ser explotat per un atacant, i fa falta que tinguem, doncs, sobretot, paciència a l'hora d'implementar aquests dos servicis fins que sapiguem que és bé per una alguna auditoria, bé perquè s'ha revisat o bé perquè n'hi ha referències que acrediten que aquest algoritme o aquesta ferramenta que es basa en IA que estem gastant, doncs, complís la legislació vigent i, sobretot, no representa una amenaça a la gestió de dades que estem implementant en aquest algoritme.
Des de ESET Espanya, quines són les principals amenaces de ciberseguretat associades que heu descobert a l'ús de la IA i com es poden mitigar?
Sobretot el que estem veient és un ús molt orientat a lo que és la suplantació d'identitat i a l'ús d'estafes dirigides a usuaris finals, però també a empreses. És a dir, tots sabíem que conforme s'extenguera l'ús d'aplicacions, per exemple, de clonació de veu i imatge, es gastaria per a possibles estafes, suplantar la identitat de persones i així enganyar a altres persones per a que cediren a els requisits dels atacants. Ja siga per a demanar diners perquè es fan passar per un familiar en apurs, ja siga també perquè es fan passar per algun responsable de certa rellevància en una empresa i demana que se faci una transferència per tancar una operació milionària, que això també s'ha vist en alguns casos molt concrets, però també per estafes més xicotetes, com puguen ser, per exemple, fer-se passar per alguna organització pública o, com he dit, algun familiar o company de feina que es pugui suplantar la seva veu, que és el que més fàcil es fa. En alguns casos molt concrets, inclús s'ha vist alguna imatge o inclús vídeo, però és algo que la gent encara no està suficientment entrenada per a desconfiar de tot i cauen de forma molt senzilla perquè, per una part, ja els delinqüents en mètodes molt menys elaborats ja aconseguen el seu objectiu, l'ús d'IA l'únic que fa és potenciar la seva capacitat d'enganyar a la gent.
Uh-huh. Ara hem parlat sobretot en el món empresarial, una miqueta doncs, donar aquests consells que passen al món empresarial amb el tema d'IA i sobretot com tenim de tractar el que és la ciberseguretat. Però ara arriba l'estiu i és temps de vacances i tots estem pensant on anirem i com les passarem aquestes vacances. I segur que ens relaxem doncs, amb els temes de la nostra seguretat digital i ja saps que els ciberdelinqüents sempre tenen la canya a punt. Quins consells ens podries donar de cara a l'estiu? No? Quines serien aquestes millores pràctiques per assegurar-nos que els nostres dispositius mòbils i portàtils quan viatgem, perquè sempre viatgem sense ells.
Molt bo aquest apunt. Realment, els consells són algo que es venen repetint en els últims anys. Sobretot, tindre'ns en compte que els dispositius que gastem també s'actualitzen. I si s'actualitzen és perquè es descobreixen alguns forats de seguretat que poden ser gastats per els atacants. Llavors, tindre segur que tot el que duem damunt estigui actualitzat al màxim possible. Comptar amb alguna solució de seguretat que es pugui instal·lar el nostre dispositiu. Hi ha alguns dispositius que són més propensos a rebre atacs que altres, però bé, ja que tindreu en consideració, per a l'hora de si s'equivoquem i fem un clic en un enllaç que pareixia una reserva d'hotel i s'hem despistat, que la solució de seguretat almenys pues, pugui bloquejar-ho. I també tindrem en compte les comunicacions i les connexions que estem fent. Si bé és una cosa que ha millorat, el tema, per exemple, de les wifi públiques, sí que és de veres que durant molts anys s'ha repetit que no hem de connectar-se i seguir repetint-se, i és un consell que si podem evitar-ho, doncs, fer-ho. Però ara tenim, per exemple, doncs, moltes ferramentes com les VPN o directament les pàgines a les que es connecten ja gasten la majoria els protocols HTTPS de connexió segura, el qual evitaria que si hi ha algun atacant no molt avançat, perquè si era avançat sí que van fer gastar altres tàctiques, poguera capturar el tràfic que fem en aquesta connexió. De totes formes, això són casos molt concrets. I si bé és molt recomanable seguir aplicant-los, el que tenim que centrar-nos actualment és en les possibles estafes que són, per així dir-ho, temporals o que s'aprofiten de certes temporades, com per exemple l'estiu. I així estem parlant sobretot de reserves d'hotels, alquilers vacacionals, alquilers de cotxes i tot el que tinga relació en aquest període de vacacions. I és que des de fa un temps, sobretot l'any passat, vam veure un increment molt alt en el tema d'estafes relacionades amb reserves vacacionals, s'aprofiten del que tu has dit. La gent es relaxa, només vol pensar en descansar, rep un correu de la seva plataforma de reserva d'hotels dient que hi ha un problema en el pagament i que si no fa el pagament correcte en la targeta de crèdit en les pròximes 48 hores es cancel·larà i se reserva, la qual li costarà molt més car i la gent doncs, baixa la guàrdia, busca la web està prou ben feta, pareix realment la web del portal que ha gastat o la de l'hotel i introduir les seves dades. Aquest tipus d'estafes són molt propenses en aquesta època estival, també en altres, com per exemple Nadals, però l'any passat, per exemple, vam veure un increment molt important, molt notable, en webs de reserva, com per exemple Booking, i aquest cas va ser molt comentat als mitjans de comunicació perquè el que estaven fent els delinqüents era aprofitar-se de que havien compromès credencials pertanyent a hotels, havien accedit a les seves reserves i estaven contactant des de la plataforma pròpia de Booking però amb el compte de l'hotel que havien aconseguit accedir als seus clients, en la qual els usuaris veien com a perfectament normal que des de la seva plataforma de reserva es enviaren un correu o un missatge, en aquest cas, dient que hi havia un problema a la reserva. Després es redirigien a una pàgina que pareixia Booking, però no era, si es fijaves en la URL, no ho sabies, però molta gent això no ho analitza. El que volia era assegurar-se que la reserva està. Aquesta immediatesa, aquesta por a perdre, és algo que juguen els delinqüents i ja que tindrem molt de compte. Jo el que recomano, principalment, és desconfiar. Desconfiar de todo y acudir siempre a los fondos, digamos, legítimos.
Yo tengo un ejemplo. Hace dos semanas me llamaba un amigo para decirme, oye, es que tengo un SMS de Movistar sobre un pedido que he hecho. Uh-huh. Y yo no he hecho ningún pedido a Movistar. Y digo, bueno, para empezar, mira a ver, arriba que pone Movistar, ¿quién te lo envía? Y me dice, no, me envió un pantallazo. Y efectivamente, es decir, donde recibe en los SMS los mensajes oficiales de Movistar, era un mensaje más en el hilo de mensajes. Es decir, ya no era, pues normalmente lo recibo de Movistar y ahora he recibido de Movistar, pero es otro mensaje, es otro grupo. No, estaba debajo del último mensaje de aquí tiene disponible su factura, que nos envían todos los meses. Bueno, pues lo primero es, ¿qué hago? No cliques. Entra en la aplicación de mi Movistar, mira si tienes algún pedido hecho y si aparece allí, y es más, llama a Movistar y pregunta, pero no cliques. Claro. Tú no has pedido nada, no cliques. Una de las que sí, como nos decía Josep, de verdad, es confiar de todos los envíos. Todos compramos por internet, todos tenemos envíos pendientes. Es más, hay a veces que hemos pedido algo a ciertas páginas web que tardan más de un mes, con lo cual hasta se nos olvida que lo hemos pedido. Y recibimos un mensaje de, está pendiente de entregar. Olvidaros, no hay nada pendiente de entregar, de verdad, ir a la fuente. Yo si de algo me gusta de todo esto que está ocurriendo es ir a la fuente. Y luego una pregunta que quería hacerle y vuelvo un poquito atrás, Josep, en la IA de las empresas, ahora claro, implantaros la IA en una empresa no es me descargo el Office y lo pongo, hay que entrenarla, hay que primero saber qué es lo que necesitas, luego entrenarla y tal, luego... ¿recomendarías, Josep, qué recomendarías y es posible implantar esta IA indoor?
Sí, claro que es posible. Tú puedes hacer... Perdón, para que me diga tala. Que tú puedes hacer un entrenamiento de IA in-house directamente y entrenarla tú. De hecho, ya en tecnologías como las de NVIDIA, que ha permitit que els seus usuaris puguen entrenar la seva guia a partir dels documents o els arxius que ells tinguen per a que només puguen gastar-se en el seu àmbit en concret i és perfectament possible inclús gastar solucions de codi lliure. El tema de gastar IA en, pues, basada en algoritmes i capacitats de computació de grans empreses és per comoditat, però si tu vols tindre una IA confinada a la teua xarxa local, que només es gaste per a fer consultes, per exemple, sobre documents que estiguin en relació amb la teua feina, es pot fer perfectament. Al final és algo que, com he dit, no és nou, però sí que és ara quan s'ha obert al gran públic i a totes les empreses, siguin grans o xicotetes.
Bueno, clar, és que la solució que apunta el David Casero de poder implementar-ho localment amb una màquina dedicada només dins d'una empresa és bastant atractiu, sobretot pel tema de que les dades de l'empresa no surtin i no sàpiguin on van a parar.
Correcte.
Que això avui en dia s'ha de mirar.
És el mateix que quan es tria entre una solució cloud o una solució on-premise dins d'una empresa. Què preferis, tindre la comunitat del cloud però a expenses de que pugui haver un atac sobre aquests proveïdors i que es comprometen les seves dates, a part de l'accessibilitat, que pot ser a lo millor molt crítica, que tu necessites que estigui 100% disponible i que el servidor cloud el garantís el 90% i algo, o la dificultat, per així dir-ho, entre comilles, de tindre que muntar-ho tot in-house, i, però també a canvi de...
Amb els pros i contres que té tindreu a casa o tindreu a fora.
Correcte.
Cada un té les seves avantatges i cada un té les seves desavantatges.
Hem vist inclús en últims mesos ha hagut un increment de preus en alguns servicis cloud i moltes empreses, algunes prou grans, han tornat a implementar solucions dintre de la seva xarxa.
Uh-huh. Hi ha una miqueta, no sé, David, si et queda alguna per preguntar.
Jo tinc una última, a ell com a experto, sí. A ell com a experto, perquè nos salimos un poco del guión, perdone, jefe, pero lo unimos con las noticias, porque cada semana o cada dos semanas estamos sacando noticias de la Comisión Europea. ¿Empezamos
sí,
así?
Sí.
¿Vale?
Sí, sí.
La Comisión Europea, conectores, garantías, software que tiene que poder instalarse en todos los sistemas operativos,
les dades on son,
dónde están las datas, hoy incluso tenemos la noticia de que la Comisión Europea acusa a Microsoft de incumplir normas antimonopolio con Teams. Entonces, a un experto de seguridad y en este mundo, ¿qué te parece todas las acciones que están trabajando de forma genérica la Comisión Europea respecto a las nuevas tecnologías?
Bé, respecte a esta pregunta, el que tinc que tindre en compte és que la Comissió Europea és molt més garantista que altres administracions, com pugui ser la estadounidense. I sí que és de veure que en el tema de protecció de dades sempre intenten anar un poc més allà per evitar que, precisament, pues, grans companyies tecnològiques facin un ús indegut d'aquestes dades. Com s'implementen aquestes legislacions o si són realment efectives seria altre debat. La base pareix bona, la implementació és el que als usuaris no ens acaba moltes voltes de quadrar, perquè no sabem si realment això és per la nostra protecció o n'hi ha algo més, per exemple, fomentar la competència d'empreses europees, que també està bé, perquè al final altres regions sempre intenten tirar una mà a les seves pròpies empreses. En un món globalitzat, doncs és normal que cada un poquet sí que és d'haver que vulguis fer un comerç mundial, però si aquest comerç es fa en les teves empreses, doncs tu guanyes rellevància geopolítica respecte als teus rivals econòmics. Doncs n'hi hauria que analitzar punt per punt el tema de quines lleis estan aprovant-se, com s'estan aprovant i veure com realment si estan protegint els interessos dels ciutadans s'està aplicant aquesta aplicació de normativa europea i ho hem aconseguit fer de forma adequada. Per què? Perquè, per exemple, algo que nosaltres sofrim, entre comilles, a nivell mundial, el tema de les cookies.
Sí.
Tu vas a altra regió i, per exemple, si estic als Estats Units, jo no t'hi veig aquests avisos de cookies que veiem així. Pot ser molest, pot no ser molest, pot ser important per saber què és el que està recolectant cada pàgina respecte als teus avis de navegació. A un usuari normal doncs, és una molèstia, pot ser. Però si eres algú que el preocupa per la privacitat, sí que pots veure-ho com algo positiu. Abans heu comentat el tema en el titular de funcionalitats de la IA d'Apple que possiblement no arriben a Europa, almenys durant una temporada. Pues no arriben perquè n'hi ha que analitzar com es fa el tractament des dels dispositius d'Apple de la informació personal per a entrenar aquesta intel·ligència artificial. Està bé que es plantege aquest debat? Sí, i és algo que des de la Unió Europea va fent-se des de fa almenys 2 anys. I nosaltres hem participat activament per a aquesta regulació i que endavant de forma efectiva, almenys en el cap de la ciberseguretat. Uh-huh. Però,
Josep, ja que traus el tema, perquè és que aquí estem anant d'una cosa a l'altra, la legislació sembla que estigui aturant la tecnologia, no? Que la tecnologia vol tirar endavant i la legislació sembla que l'estigui frenant.
O és que va massa ràpid també l'evolució tecnològica.
Correcte.
No?
Clar, hem de veure que la tecnologia i l'evolució tecnològica és algo que també té una part molt important, en aquest cas, d'ètica. I això ho hem de tenir molt en compte. No és només implementar el primer que ens trobem o el primer que desenvolupem. No, anem a aplicar. No. N'hi ha que veure quines conseqüències té això. Està bé que parem, frenem un poc i diem, a veure, com ho podem implementar de forma segura, de forma adequada, perquè si ho implementem sense pensar, possiblement ens quedarem enrere respecte a la competència, però no sabem les conseqüències a llarg plaç que això pot tindre. Uh-huh. Entonces, aquest debat no és només algo de la Unió Europea, es deuria fer a nivell mundial. no només la intel·ligència artificial, sinó també en l'aplicació d'altres tecnologies, per les conseqüències a llarg plaç o inclús a mitjà plaç que puguen tindre. El problema és que, com he dit, estem en un món globalitzat i tots voldrem tindre, diguem, la primera posició en tots els casos que poden ser rellevants en un futur. I això fa que moltes vegades doncs, no analitzem esta ètica o aquestes conseqüències que poden tindre.
Saps quin és el problema? Que primer t'ho ensenyen. Primer t'ensenyen el producte.
Esclar, et posen la mel a la boca.
Clar, tot el que pot fer, i llavors et diu, no, espera, que ara hem de legislar sobre això. I llavors, clar, et quedes amunt.
I després, saps què hi ha, Ricard? Habitualment, nosaltres pensem bé.
Sí,
no pensem en aquestes coses.
Evidentment.
Però en el món hi ha de tot. Vale? I llavors, doncs, clar, potser hem de posar una miqueta amb stand-by. Una miqueta ja per acabar, Josep, te volia fer, i jo continuo pensant que tenim aquí el cantó, la setmana que ve ja comencem vacances, nosaltres el programa, i abans comentaves el tema dels punts d'accessos wifi públics,
Vale?
En llocs d'hotels, cafeteries, quines precaucions tenim de tindre i com podem protegir els nostres comptes i dades personals mentre gaudim de les nostres vacances sense preocupar-nos d'aquests ciberatacs?
Bé, podem previndre possibles atacs. Primer, no connectant-se i contractant algun servici de connectivitat d'internet al país que vulguem anar prèviament al viatjar. Si tenim que connectar-se, fer unes degudes precaucions, per exemple, només amb una VPN o connectant-se a webs que tinguin el certificat HTTPS, encara que alguns atacants avançats podrien saltar-se aquesta precaució, però ja seria molta coincidència que aniguin a anar per nosaltres en aquest cas. I, tercer, el que és fonamental és, ja no només pel tema de connexió, sinó pel tema de com tenim el nostre dispositiu protegit o configurat, si el perdem o ens el furten. Si poden accedir a informació que tinguem, per exemple, de comptes bancaris, o informació personal que pugui ser rellevant per a fer possibles atacs, si el tenim degudament xifrat, encara que molts dispositius ja venen per defecte xifrats, si el tenim protegit en un PIN senzill o en una biometria que requerisca el nostre reconeixement facial o de la nostra huella dactilar per accedir, jo crec que més que les connexions, el més perillós és que perguis o el furten el mòbil per les possibilitats que permetis a un delinqüent. Ja no heu de vendre'l, perquè a vegades les companyies ho fan més difícil perquè pugui revendre's en un mercat negre, sinó de que puguin accedir al mòbil i a tot el que tu tingues connectat des d'aquest mòbil. Això és el que realment hauria preocupar-se la gent que va viatjar a l'estranger o dintre del seu país, realment.
Josep Albors, és un plaer sempre escoltar-te com a expert de ciberseguretat, sobretot d'ESET Espanya, que sempre ens atens als nostres micròfons. I moltes gràcies pels teus consells i, sobretot, que passis també molt bon estiu.
Igualment a vosaltres.
Doncs vinga, Ricard, després d'aquests consells del Josep, que sempre és un plaer escoltar-lo aquí amb nosaltres, doncs què tenim ara?
Doncs ja saps que ara tot seguit farem la tertúlia Fric, però abans, quatre consells publicitaris.
Aquest agost gaudeix amb el Festival Mar d'Estiu i el Periòdico dels millors concerts al costat del mar. Sergio Dalma, Malú, Rosalén, Luz Casal, Los Secretos, Sopa de Cabra, Muixca, The Tietz i molts més. Mar d'Estiu al Maresme. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a mardestiu.cat.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Más allá del deporte, el fútbol es un fenómeno social. Y eso en ocasiones, si te pasas, puede convertirse en un problema.
Me genera mucha ansiedad, falta de concentración.
Oye, ¿qué hay detrás de ese fanatismo extremo?
Se dejan llevar por la emoción y no por la razón, por esa ideología.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Migdia. COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que reprenem les noves tecnologies amb...
La tertúlia Freak.
I comencem la tertúlia perquè ho diem en els apunts del programa, no? En el sumari d'avui. Vull dir, està molt bé tenir aquests consells perquè ara el David ja la setmana que ve ja vole, no sé cap a on, però vole. Ell sempre vole un cantó a l'altre. Suposo que tocarà aigua i una platja d'enquestes... No? Enguany no?
Sí, sí, però no, la setmana que ve no, demà.
Ah, demà. ja no esperes.
Avui me doneu vacances, demà marxo ja.
I segurament que els propers dies molts de vosaltres que ens esteu escoltant doncs també fareu cap com un cantó o altre.
I quan vaig molt lluny, faig el que diu el Josep. Agafo una tarja d'allí, d'aquell país, la poso al meu telèfon mòbil...
Bueno, si és comunitat europea, ara tenim el roaming com si estiguéssim aquí, vull dir...
Bueno, como si estuviésemos aquí, ojo, los de las tarifas ilimitadas cuando salimos fuera, bueno, que sepáis que son 50 gigas, ¿eh? Que ya da, ¿eh? Para vacaciones. Pero que son 50 gigas.
No
igual
al TikTok, ¿eh?
Que si te vas de España y quieres ver este fin de semana las motos porque tienes tu suscripción de DAZN, no las vas a poder ver porque vas a estar conectado en un país donde esos derechos puede ser que lo tenga otra plataforma. Claro. Donde la serie que estabas viendo de Netflix o de HBO Max o de lo que sea, a lo mejor en aquel país no están los derechos y aunque tú seas de aquí, tampoco la vas a poder ver. Entonces, todos podemos viajar en total libertad, pero los derechos mandan.
El David Casero...
La lletra petita, ¿eh? La lletra petita.
Es que en todo esto lo tengo súper probado.
Jaume, el David Casero fa molts anys que ho va dir, jo em vaig quedar amb aquesta història, és millor pujar-te la tarifa de dades del mòbil ni que sigui, ara hi ha bonos que es cobreixen l'estiu, que anar buscant wifis gratuïtes. Jo, per exemple, no em connecto a cap wifi gratuïta. Tinc el meu pla de dades i, escolta, restringeixo, no miro vídeos. I s'ha acabat, que el vídeo és el que gasta més, eh? Uh-huh. I ja està, ja és el teu mòbil.
Bueno, pues perfecte.
Amb les teves dades.
Perfecte, aquí està el consell, un consell més, eh? Ja ho sabeu, que si viatgeu aquest estiu. El que sí que tindrem aquest estiu és un Prime Day, o sigui que la gent que vulgui comprar alguna cosa, que estigui mirant alguna cosa per Amazon, ja tenim data, no?
Si t'ha quedat dinero després de pagar les vacances, no sé. Bueno, el Prime Day és com un Black Friday, però de Amazon. Per entendre, són dos dies de rebaixes, en general, no a tot, i a més unes ofertes flash super escandaloses que surten de hora en hora.
Esto es graciosísimo, es curiosísimo porque ya sabéis que a mí me gusta ponerle el lado amargo en la parte de atrás, ¿no? El Prime Day cuando nació era el Prime Day. Era un día.
Sí.
Ahora ya son dos.
Bueno, diguem-ho, el 16 i el 17 de juliol.
16 i 17 de juliol. Prime Day era un día, ahora ya son dos. Antes, las ofertas que teníamos arrasadas, 20, y ojo...
24 horas, pot agafar...
No, son 48 horas, ahora son 48, de 00 a 00 horas.
No, y además, o sea, los suscriptores tienen, claro, las ofertas encara un día antes.
Un día antes, con lo cual son 72 horas. Pero fijaros cómo ha ido todo esto, daos cuenta que el Prime Day, para lo primero, cuando nació el Prime Day, los únicos productos que había rebajados eran los productos de Apple. De Amazon. Que como empiezan por A, se me va la pinza.
Sí, sí, sí.
De Amazon, es decir, podíamos comprar Echo Dots, podíamos comprar sus e-books, ¿vale? Los Kindle y tal, todo con una muy buena oferta. Ahora igual, es decir, lo primero que vamos a tener en nuestra pantalla son los productos propios de Amazon. ¿Y qué hicieron después? Bueno, pues darle la oportunidad a ciertos revendedores, ya sabéis que dentro de Amazon lo que hay son tiendas personales y particulares, a sumarse a esto. Uh-huh. A día de hoy lo que recibes un mes antes cuando tú tienes una tienda dentro de Amazon es ¿qué productos me vas a poder poner en oferta para el Prime Day? Ajústate, porque tengo este producto que tú vendes, este me lo está ofreciendo a este precio. Con lo cual empieza una subasta interna que nadie, ninguno nos enteramos, pero nos benefician como compradores, ¿eh?
Sí, sí.
Nos benefician porque al final han pasado...
A las boutiques que a radera les escañen.
Sí. Exacto, total. Porque te dicen, oye, tú vendes micros, ¿no? Vale, pues este micro con este tal, este me lo ofrece a este precio. Tú lo tienes más barato porque entonces tú saldrás en el Prime Day. Entonces, a base de tu margen, ¿vale? Y de tu volumen vas saliendo en el Prime Day. ¿En qué se ha convertido esto? Bueno, pues que al final son dos días más. Si eres usuario, son tres días que tienes de Prime Day y que ya no solo son las ofertas sobre los productos de Amazon, sino que hay miles y miles de ofertas. Ricardo y yo siempre aconsejamos lo mismo. cógete ahora mismo, si esto es el 16, el 17, cógete ahora mismo tu producto, ponlo en un buscador y en un seguimiento de precios, sí, y te dirá cuál ha sido la evolución de este producto y a qué precio ha llegado al máximo, qué precio ha tenido el mínimo y qué precio lo tienes el día
de la oferta. No, ho dic perquè juguen molt amb el tema de, amb el tema emocional, i clar, que tu a la pantalla t'aparegui el preu dins d'una estrelleta en vermell i t'estigui dient que és el Prime Day i que t'hacemos el 70% de descuento, bla, 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 el preu et sembla atractiu, però no saps, si no l'has estudiat abans, si realment és tan atractiu com diuen o no, o si tan sols té descompte o no, que aquesta és l'altra, que això ja passa el Black Friday, per tant, ull. Vinga, amb tot això.
Som-hi, anem avançant, perquè això serà el juliol, però sabeu què passarà a l'agost? A l'agost tenim...
A l'agost tothom tanca, està de vacances.
Made by Google.
I per què ho fan?
El 13 d'agost.
I per què ho fan el 13 d'agost?
Serà para que podamos asumirlo con tiempo.
Doncs, el Made by Google, que és quan presenten el hardware?
El hardware, exacte.
Què fan al setembre?
Normalmente en septiembre es cuando presentan los teléfonos, el hardware y demás.
¿Qué fan al septiembre?
La Apple. Presentación de Apple.
Sí, pero la falsa.
Claro, pero siempre la hacían una semana antes Google, ah, para presentarnos sus cacharritos.
Es que el 13 de agosto hubo una data molt, al mig del no res, al mig del desert.
Bueno, y tanto, y más si estás en Lleida. Y más si estás en Lleida. Eso, o sea, el desierto de los Monegros llega hasta aquí. ¿Vale? El tema es que a las 7 de la tarde hora española, a 10 de la mañana allí, vamos, Sundar Pichai se pondrá a presentar sus nuevos Pixel, los wearables, los altavoces y todo esto, ¿para qué? Inteligencia artificial, nosotros sí la tenemos. Y supuestamente, ¿vale? Que en otoño es cuando se presenta, como bien decías, lo de Apple. Bueno, pues se van a adelantar. ¿Y se van a adelantar por qué? Porque precisamente creo que como Apple está diciendo que su IA llega poco a poco y según además ya no solo países sino continentes, ellos lo que van a decir es, señores, que todo lo que presento ya lleva Gemini dentro, que ya está funcionando Gemini para todo el mundo, que ya podemos utilizarlo.
Yo no entiendo, ¿y cómo puede funcionar Europa, por ejemplo?
Bueno, el tema
porque
es...
Al final es el mateix.
Sí, pero el tema es que al final todo lo de Google lo puedes instalar en cualquier dispositivo. Es decir, es la diferencia...
Sí, sí, bueno, però el tema d'Europa està parat pel tema de on van a parar les teves dades, a quines dades accedeixen. La intel·ligència artificial de Google ja t'asseguro jo que entra a tot arreu del teu telèfon.
Sí, bueno, el tema es que ahí es donde tenemos la gran trampa, la gran mentira o la gran verdad. Se supone que...
Cal dir que tots aquests hiperescalars tenen a cada regió mundial el seu gran CPD.
Exacto. A ver, un moment. Hiperescalar, què vol dir?
Hiperescalar.
No, significa que la entrada la tienes en Europa. Que luego vaya a unos servidores que estén en un barco en aguas internacionales. Que esto existe, búsquenlo en Google, señores. Que esto existe. Que esté en barcos en aguas internacionales para que no haya ninguna ley y estén allí una granja de servidores flotando y refrigerados, pero la puerta de entrada en el primer sitio donde se procesan tus datos y se supone que se guardan tus datos...
Están en tu país.
Están en Europa.
Ya está.
Ya está.
Bueno, la trampa. David, presentaran els telèfons carregats amb la intel·ligència artificial, que és el mateix que va fer Apple a la WWDC i el mateix que va fer Microsoft una setmana abans. O sigui, ara tot és cacharros, perdoneu l'expressió,
cacharros a mia.
Adaptats ja a la IA.
Jo lo que más alucino es relojes y altavoces. Es decir, si precisamente algo se ha visto, ¿vale? Es que los altavoces inteligentes de los señores de Amazon y los altavoces inteligentes de los señores de Google, como además por ley tienes que poder acceder a qué datos tienen tuyos, lo que se está descubriendo todos los días es que guardan absolutamente todo lo que le preguntas y todo lo que escuchan.
Sí, sí.
Cosa que Apple te dice que no. Pero como todo lo que graban y todo lo que escuchan y demás tienen su puerta de acceso y su puerta de datos, como decíamos hace dos minutos, en la región de tu país, me da igual sea Europa o sea
teóricamente,
España...
Teóricamente tienen de cumplir las leyes que hay aquí.
Teóricamente esta ley es 100% legal, pero que sepamos todos que todo esto, estos señores lo están guardando. Está ahí toda la memoria de absolutamente todo lo que le preguntemos, todo lo que escuchen y todo lo que interactuemos, ¿eh? Ojito. Ojo con todo esto.
Yo es que
pero bueno,
se nos escapará. Bueno, yo creo que se nos escape oye, ya.
Y tanto que se nos escapa. Pero bueno, con Gemini, que es su nuevo asistente, imagino que nos darán una vuelta a que todo está conectado.
Pasar,
y todo es,
ahora que hemos hecho de Gemini, y habrá una. Bueno, y ahora no, ya hay una guerra entre inteligencias artificials entre les propietaris de les grans marques i les que van sorgint. La pionera va ser OpenAI, la de ChatGPT, segueix el seu camí, però clar, automàticament Microsoft ja es va associar per la renombre, la nomena com Copilot, però al final és el ChatGPT el que hi ha al darrere. Google té la seva, el Gemini, que ja és la tercera amb el tercer nom que treu, però sembla que aquesta ja es quedarà. Apple tindrà el seu Apple Intelligence, però és que després del mercat
n'hi ha 50.
N'hi ha, no, no, 50 o 70 o 200.000, perquè és que ara tu ja et pots fabricar la teva pròpia intel·ligència artificial adaptada a tu, etc, etc, etc. Jo crec que el següent que haurà de regular la Unió Europea, ja que parlàvem d'això, és quina intel·ligència artificial vols que hagi el teu dispositiu. És a dir, si ara podem triar el navegador, si ara podem triar la botiga d'aplicacions, el tema de la intel·ligència artificial, jo crec que serà per aquí. Però amb una salvetat, que la intel·ligència artificial accedeix a tots els racons del teu telèfon. Y aquí sí que se ha de vigilar equipos aquí dins, ¿eh?
Claro, y el tema además es que le damos acceso a todo nuestro terminal y eso sí, a la privacidad, ojo, sí o no, de que tengamos claro que según lo que elijamos, la información no va a salir de nuestro teléfono o sí va a salir. Ahora ya lo veis, es decir, incluso hasta en Chrome, que decían, ah, es que se ha actualizado el iPhone y he tenido que volver a elegir. Bueno, si actualizas Google Chrome, te va a volver a pedir, estimados señores, qué es lo que, qué navegador quieres utilizar dentro de Chrome como buscador. Es decir, esto sí. Por la ley, con lo cual, bueno, pues una más, veremos a ver.
Venga, va, porque Gemini ya lo tenemos al nostre Gmail, o sigui que poc a poc es va introduint, poc a poc anem practicant, i llavors pues, bueno,
jo crec que ja hi era, el que passa que ara t'ho diuen bueno, i li posen nom.
Aquesta setmana ja ha començat a sortir i tal,
però
i
la safata d'entrada del Gmail ja era molt intel·ligent, ja filtrava, ja feia
sí,
coses.
Sí, però lo que és nou és el panel lateral.
Ja.
Vale, al final és aquests retocs, aquest interface, no?
I és més, es algo que tiene que venir y es algo que tiene que hacernos cosas automáticas, como por ejemplo, oye, ¿me puedes borrar todos los mensajes que vengan de redes sociales?
De una vez,
sí, porque que es un problema borrar cuando tienes 1.500 mensajes de tu Gmail.
Yo faig una filtres. Aquestos me los pones en esta carpeta, aquestos en estos otros.
Y hay carpetes que no te les dos de mirar mai, tampoc.
Bueno, sí, porque, no, claro, que ya son aquelles, ¿ves? Pero bueno, allí están, como a mínim ya no están allí el mig tot barrejat. Ja. Vale, al final són coses com pots fer. Què més? Netflix, que s'està valorant, està considerant d'oferir un nou pla gratuït que inclourà anuncis i canvis a l'accés a aquest contingut. I busca aquesta estratègia. Vull dir que...
Bueno, anuncios para aumentar la audiencia, anuncios para enganchar a la gente y poder tener, bueno, un acceso de entrada. El tema es que le funcionó bien y le ha funcionado bien a Spotify, donde hay usuarios que siguen utilizando la fórmula gratuita con anuncios y donde, bueno, pues quieren tener unos cuantos más adeptos. Ahora, eso sí, que lo tengamos claro, va a funcionar como la tele. Es decir, cada 12 minutos pueden ponerte hasta 8 minutos de publicidad.
Pues igual que la tele.
Igual que la tele.
Es que es
registro. Volvemos en 7 minutos, claro. Volvemos en 8 minutos, volvemos en... Y además monetización. Es decir, yo creo que si hay mucha gente con este sistema, van a ganar más dinero con la publicidad.
Sí, claro.
Pero mucho más dinero con la publicidad que... con los suscriptores.
Vols que et digui una cosa?
Dime.
Que tremolin els canals de televisió convencionals.
Ara sí, perquè la inversió publicitària s'anirà directament a les
plataformes. Ese es el tema. Es decir, yo esto, más que una ventaja para, lo veo como una amenaza para las televisiones públicas. El tema es que los contenidos siguen siendo muy diferentes. Ahora, eso sí,
bueno, com una pots, serie... Pots triar tu el contingut.
Correcto, pero una serie de capítulos de 24 minutos...
Te durará 24 horas.
No, no, te durará 40. No estoy dispuesto, tengo 24 minutos para, si quieres, paga y si no, no lo veas. Es decir, pero bueno, con sentidos y sentidos para todos.
Venga, va, que esa...
Venga, acabem, Jaume, que estem a punt d'arribar a les dues.
Que s'ha filtrat els preus del Galaxy Ring, aquest anell que ens van presentar aquest mobile. Ostres, ja no sabia ni què tal això.
Bueno, para empezar, ¿qué tal esto? Oye, un anillo de Galaxy, muy bien. Bien, gracias. ¿Qué vamos a poder hacer? Cositas. ¿Qué cositas? Pues cosas. Pero bueno, mirando que hoy día tenemos
et
aplicaciones...
Contará pasos, te mirará el ritme cardíac, lo de la sang, suposo...
El podrem fer anar com a ratolí, no?
No, saps quina és la gràcia? Que al no tenir pantalla i molts menys sensors, la bateria dura molt més.
Mirar, la única gràcia que va a tener és que l'API lo suelten para poder interactuar con cualquier equipo. És decir, que se pueda integrar a cualquier marca de teléfono, a cualquier ordenador y que podamos hacer algo tan sencillo como cuando estamos haciendo una presentación, hacer el clic para pasar de diapositiva. Parece una tontería, pero bueno, pues con el anillo...
Al
con...
módico precio de entre 300 y 350
euros. Es lo que iba a decir, es decir, un ratón inalámbrico por 370 euros es cuando el día que me compraron... Oye, ¿qué tal la Thermomix? Digo, joder, es el mini pimer más caro del mercado, ¿vale? Pues el mini pimer más caro del mercado, bueno. Porque al principio no hacía nada. Pero bueno, el modelo Heritage, ¿vale? Que es, pues se supone que es el más high, 329 euros. Veremos para qué y por qué, ¿no?
Bueno. Bueno,
¿será caro o barato? Pues según lo que podamos hacer con él.
Escolta, ya que marchem de vacances, una curiositat abans de deixar-vos marxar. Saps el que busque quan la gent ha de viatjar en una ciutat? Tu a Google busques coses d'aquella ciutat, no? Doncs ha fet una recopilació de què és el que més es pregunta. I et dic, el que més es pregunta primer és què no te puedes perder en? Pues en París, en Roma, en Barcelona, per exemple. Què moneda hay en? Aquesta és la segona pregunta que es pregunta més. I la tercera és... ¿Cómo pedir una cerveza en? Y la cuarta, ¿qué hacer por la noche?
Perdona, yo
¿y
es lo
cómo
primero,
se come? ¿Y qué se come?
Es lo primero que aprendí nada más llegar en mi primer viaje a Alemania. Ein Weiss Bier bitte. Póngame una cerveza y además de trigo, por favor. Es lo primero que aprendí.
Y castigue fresqueta.
Y acto un fujafen bitte, por favor, lléveme al aeropuerto. Bueno. Esas dos cosas.
Escolta, deixem aquí la temporada. Ja veuràs, ara, en unes quantes setmanes que estarem sense presentar nous avanços de cara a la tardor, ja veureu com haurà canviat el panorama. David Casero, ha estat un autèntic plaer que ens haguis portat totes aquestes efemèrides, aquelles que et fa veure que... Ui, comencem a tenir una edat i tota la informació d'aquestes noves tecnologies que canvia tan ràpid que la necessitem tenir al dia. Així que, David, descansa, agafa forces i una abraçada gran.
Gracias a todos y la temporada que viene vendremos con muchas, muchas, muchas cositas.
I Jaume Sitja, doncs, escolta, amb tu aquest any hem gaudit ja de la teva veu virtual.
De la IA, sí, sí.
Ja, al final, a través de la IA.
L'hem fet anar, no? L'hem fet anar.
I a més l'hem fet anar per un problema personal, per una necessitat real, vull dir, no per un caprici.
Li hem trobat un ús.
Un ús.
Un ús professional que no ha set divulgatiu i d'entretingut. I, doncs, bueno, ho hem provat.
I, escolta, les noves tecnologies tornaran a l'InfoCopell. Lleida. Jaume Sitjà.
La temporada que ve, més.
Doncs apa, sóc el Ricard Álvarez i ja són les dues de la tarda, que acabes de passar un bon dimecres. Ara et deixo amb la Pilar García Muñiz, que t'acaba d'explicar tot el que t'interessa. Des de Lleida, tornem demà a les 12:20.